Heu de saber que aquest dissabte el Castell de Bellver viurà una nit dedicada a Gustav Mahler per part de l'Orquestra de Cambra de Mallorca.
Tèntol, en Celestí Oliver.
I doncs atam ja la tercera i darrera hora de Tèntol amb en Lluís Fortesa, que xiula, no el sentiu, però és darrere el control tècnic. Ara sí que l'heu sentit. I ara amb la companyia d'en Bernat Kegles, que és director i fundador de l'Orquestra de Cambra de Mallorca.
Aquesta adagio, la sinfonia número 10 de Gustav Mahler, es farà sentir aquest dissabte a partir de les 9 del vespre en el Castell de Bellver per part de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, així com també la sinfonia número 1 Tità, i seran més de 80 músics damunt l'escenari.
En profunditat.
I en profunditat en volem xerrar perquè Mahler és tot un món. Bernat Kegles, com estàs?
Emocionat ara d'escoltar aquesta bocinet d'aquesta adagio, de la de sinfonia, la darrera pàgina que va escriure Mahler en vida. I és una pàgina de despedida, d'acceptació d'aquest trànsit cap a no sabem cap a on. I bé, moltes ganes d'aquest concert, d'aquest dissabte, i molt content d'estar amb aquesta bona companyia, com sempre.
Clar, tot un món de Mahler és immens, sobretot també aquesta sinfonia número 10, feta el 1910. Clar, una nit dedicada a Mahler, fareu, però, dues sinfonies, és així?
Bé, realment, són dues sinfonies perquè realment aquesta adagio és tot el que va deixar escrit. Hi ha hagut autors que l'han provat de completar, però vulguis que no, se nota quan l'escriptura no és la mateixa. Hi ha hagut molt de musicòlegs, molt de compositors que han treballat intentant fer la resta de moviments a partir d'alguns esqueixos que havia, alguns esborranys que havia deixat ell, però aquesta adagio és el darrer que va escriure i és el que tocarem. Llavors, no sé si és una sinfonia completa, perquè se la coneix com inacabada, però després sí que escoltarem la primera sinfonia, la primera sinfonia de Mahler, el Tità, que bé, que és un llenguatge completament diferent, parlam dels inicis com a compositor i, en canvi, tenim després d'aquesta sinfonia que és un poc el testament. Llavors, donem un arc vital dins aquest vespre, en qüestió d'una hora i mitja de concert que durarà, podrem escoltar tant els seus inicis com també el llegat que me'l va deixar.
Clar, inici i final. Com les descriuries, a cada una d'elles?
Bé, la desena, com us he dit, a mi és una partitura que m'emociona perquè és una obra que estiu sabent que ell li queda poc temps de vida. Ell sap que té una afectació en el cor, que morirà aviat. Ell és conscient d'això. I en cert, ja passa un poc a la novena sinfonia, que sempre fa. Això en Mahler és una cosa que crec jo que és el que fa tan gran, que tota la seva música és autobiogràfica, amb el cert de lo que li està passant a sa vida, o fins i tot alguna vegada, fins i tot amb un cert sentit premonitori de lo que li passarà. I en aquest sentit, en aquestes darreres pàgines, xerrant d'un llenguatge avançat, perquè és un llenguatge que ja transita cap a ben entrat al segle XX, que ja passa de lo que se coneix com la música tonal cap a la música tonal, que seria el mateix pas que fa l'art pictòric de lo figuratiu al art abstracte. Estem parlant d'un canvi similar. I en aquests moments de transició, jo crec que és on l'artista gaudeix d'una gran llibertat, perquè les regles comencen a carèixer de sentit i el fet de no haver-se de fermar en aquestes regles permet treure lo que un du més endins d'un mateix, i per això crec que és una pàgina d'una sinceritat i una honestitat increïble. Mm-hmm.
Són molt diferents, i d'entre si hi ha molta diferència entre aquestes dues sinfonies.
Mahler és un autor que sempre pot reconèixer que és Mahler, però sí, parlam d'una obra que va escriure 20, quasi 30 anys, a finals de la vintena, i una obra que escriu això un any abans de la seva mort. Llavors, el trànsit vital que ha hagut, i com vos deia, té aquesta capacitat, perquè tot el que li passa a nivell vital ell podrà traslladar en música, que a mi m'apareix increïble, i per això és un dels autors que més m'agraden a mi personalment.
Mm-hmm. I és per això que l'heu triat per fer aquest concert? O...
Bé, aquest concert és un poc un preludi de lo que vendrà després del mes de setembre a Pollença, on dedicam des de fa 7 anys un petit festival monogràfic. Vosaltres sabeu que hi ha Festival de Pollença, que es fa el mes d'agost, que organitza l'Ajuntament de Pollença, un festival de nivell internacional. Però des de fa 7 anys que nosaltres, al mes de setembre, allargam un poc la vida musical de l'estiu pollencí i fem un festival sempre dedicat a un autor, que crec que és un format molt interessant i crec que també és un poc el que ha fet que hagi tingut èxit, perquè ens desmarcam del format més tradicional de festival de música clàssica, com és de Segó de Pollença, i nosaltres el que fem és una experiència immersiva, que dic jo, no?
També pots entendre millor l'autor, no?
Exacte. Moltes vegades molta gent ens ho comenta en els concerts, de que quan coneixen més l'autor, l'escolten d'una altra manera.
Clar.
I d'aquesta manera el que aconseguim amb aquests festivals monogràfics és poder fer un tast de diferents gèneres, ho solem acompanyar també d'audicions comentades o de conferències al voltant d'aquest autor, i fa que l'experiència, per aquells que la viuen de manera completa, no se'n puguin anar a final de mes amb una idea més profunda de com és aquest autor, i també fan que els concerts se gaudeixin d'una altra manera. Llavors, aquest concert d'aquest dissabte és un preludi d'aquest Festival Mahler, que fem enguany allà a Pollença, comptarà amb dues audicions comentades, que fa el musicòleg Joan Estrany, i de tres concerts, un dels quals és la repetició d'aquest que fem a Palma, dia 27 de setembre a Pollença.
I els altres dos?
Ja els altres
dos. Ja que en Serram.
Ja que hem obert el meló.
Sí, sí.
Els altres dos, el primer serà dia 12 de setembre, en l'orquestra jove que és a Lleres Balears, que es diu Encontro Orquestral de Lleres Balears. És una iniciativa més molt guapa, perquè neix de mateixos músics, són els mateixos joves músics que fa, crec que 7 o 6 anys units en aquests encontres, i enguany ho van fer venir bé perquè poguessin tenir aquest espai dins el festival. I amb ells faran la sinfonia número 6, coneguda com a Tràgica. Una sinfonia, com vos deia abans, és curiosa perquè com que és una premonició, o això deia la seva dona, Nalma Mahler, deia que era una espècie de premonició del que vendria després. Perquè la va escriure un moment positiu per la seva vida. Ell era director de l'Òpera de Viena, diríem, a nivell laboral havia arribat a un dels cims que se podria arribar en aquella època. Tenia dues filles, estava casat, tot funcionava. I en aquesta sinfonia, una sinfonia completament obscura, dramàtica, i podríem dir, això de bon surt, no ho sabem, però el fet és que al cap d'uns anys, al cap de 2 anys, crec, de sobte tota la seva vida se'n va per terra. Se mor una filla seva, sa dona s'enamora d'un arquitecte, d'en Gropius, un arquitecte famós, ell ho descobreix, també descobreix que té aquest problema en el cor. Llavors, se diu que aquesta sinfonia va ser com una premonició de tot el desastre vital que el seguiries cap d'un pocs anys. Mm-hmm. I el segon desconcert central torna a ser un concert interessant, sobretot en el seu format. És un format de concert un poc diferent, surt un poc de lo tradicional. És una espècie de biòpic de lo que era la vida de Mahler. Com fem això? Com fem aquest experiment? Amb més de música, que serà un concert de música de cambra, també hi haurà una lectura de cartes que va escriure Mahler, o que van escriure gent que envoltava la figura de Mahler, que estaven associades amb les obres que es tocaran. De fet, no només se tocarà Mahler, que es tocarà el quartet, que és l'única peça de música de cambra que va deixar escrita, que és un quartet en la menor, sinó que també es tocaran algunes cançons de la seva dona, d'Alma Mahler, que també era compositora, un poc tapada per la figura del seu home, que de fet no, ni la deixava escriure massa música, coses d'aquell temps. I a la vegada també s'interpretarà música de Johannes Brahms, que era un poquet un de grans referents del qual ell va veure. D'aquesta manera, mos dirigirem un poc cap al seu pare musical, que és en Brahms, i cap a la figura d'aquesta Alma Mahler, que va ser una persona tan influent en aquella Viena de principis del segle XX, una Viena que va transformar la música, la pintura, que va transformar un poquet l'art europeu en aquell moment. Llavors, aquesta és un poquet la idea, fer-nos un tast d'aquesta Viena en ebullició de principi de segle XX.
Complet. I com descriuries la composició de sa dona, eclipsada per...
Clar, per aquest adjectiu, per eclipsada. El fet és que no hem pogut arribar a conèixer més, només tenim petites pinzellades que són realment molt prometedores, però, clar, el que no sabem és si realment hi havia més música escrita i s'ha perdut o s'ha destruït, fins i tot, o si tan sols van quedar aquestes petites cançons, aquestes petites peces i res més. És una incògnita, però crec que és un poc el nostre deure intentar rescatar aquesta música que ha estat oblidada o que ha estat marginada almenys en aquell moment històric.
Perquè no hi ha constància de que, per exemple, Mahler se nodrís d'aquestes coses que feia la seva... o composicions que feia la seva dona...
Mai ho sabrem del tot, però són molt de casos allà de la música clàssica. Per exemple, el cas de Mendelssohn, Felix Mendelssohn, tenia la seva germana Fanny Mendelssohn, que també era compositora. Hi ha algunes peces que diuen fins i tot que lo millor eren seues, i no d'en Felix. I amb Mozart tant de lo mateix, la seva germana també, en Nannerl, també se sap que va compondre algunes peces. Podria ser que algunes peces de joventut de Mozart fins i tot tinguessin inspiració, fins i tot fossin directament de la seva germana. Són coses que musicòlegs investiguen, però clar, tot i tenir algunes referències de cartes i d'alguns escrits, és molt complicat saber una certesa.
Ha passat a molta disciplina, més enllà de
la música. Sí, autors de literatura, no?, que havien de firmar en pseudònims d'homo per poder publicar. És un poc la mateixa història.
Tornant en Mahler, com descriuries la seva obra? Perquè així com m'ho ha explicat la seva història, pareix com a música feta, inspirada a través de les desgràcies, quasi.
Bé, hi ha desgràcies i també hi ha alegries. Per exemple, aquesta primera sinfonia és una sinfonia amb un final enèrgic, amb un final optimista, sens dubte.
Perquè encara era jove.
Perquè encara era jove, probablement, i també perquè tenia una visió de molt romàntica, no?, d'aquest heroi que lluita contra totes les dificultats. I és el que mos plasma en aquesta primera sinfonia. La primera sinfonia també mos xerra, en certa manera, de tragèdia, perquè té una primera part de la sinfonia que comença... Ell va deixar unes notes descriptives que després va dir que no els volia que se publiquessin, però les tenim. Llavors mos podem imaginar un poc el que pensava quan ho escrivia. Mos parla d'aquesta primera sinfonia en el seu inici com un despertar de la naturalesa, on se senten sons de la natura, dels animals, de la vegetació. Després mos parla d'un segon moviment on hi ha tota aquesta energia juvenil, tot aquest impuls, tota aquesta força. Un tercer moviment que, en canvi, mos xerra ja de sa mort. I és que sa mort el va acompanyar sempre dins la seva vida. Ell, de molt petit, va perdre 4 germans, alguns de naixement i alguns quan eren molt petitons. Però a la vegada ho tracta, aquest tercer moviment, que és una espècie de funeral, el tracta amb una ironia que és molt pròpia seva. Aquí diuen que és perquè ell era jueu, perquè venia d'aquesta cultura jueva on s'ironia sempre un element, o es doble sentit, més ben dit, sempre és un element molt propi seu, i tracta aquesta mort, però que la tracta d'una manera un tant banal, i és perquè aquests 4 germans que va perdre, els va perdre mentre que a la vegada havia de conviure en que son pare i sa mare eren taverners. Llavors no hi havia espai, no hi havia temps per tenir un dol, sinó que mentre hi havia lots petits que sortien amb un bubul per la porta darrere, hi havia son pare i sa mare servint cerveses, hi havia música popular, hi havia festa dins una altra part de casa seva. Llavors aquest contrast entre lo tràgic i lo festiu mos ho ven un poc en aquest tercer moviment, que és una espècie de marxa fúnebre irònica. I després d'aquesta mort, però ell, com probablement perquè ara encara és jove, mos posa un darrer moviment que li diu de l'inferno al paradiso, que és una espècie de resurrecció d'aquest heroi en contra ses adversitats, que també defineix un poc aquest moment vital seu, que va haver de lluitar contra moltes dificultats precisament per aquest origen jueu, dins una Viena que, tot i que era un espai d'ebullició cultural, també era una Viena ja molt antisemita. I, de fet, ell s'ha de convertir en el cristianisme per optar a segons quins càrrecs de feina. I això és un poc aquest heroi que lluita contra les dificultats per tot i així poder fer arribar el seu missatge. Mm.
I fa obres monumentals. De fet, en aquest preludi que fareu dissabte, aquest preludi d'aquest programa tan extens i complet a Pollença, sereu més de 80 músics.
Sí, això sí que passa un poc en tots els autors de final de segle IX, principi de XX. Se va instaurar una moda de treballar a la gran orquestra, que fa que tot el repertori que s'eleva d'aquests autors sigui per orquestres molt grosses. Això va obrir un món d'exploració tímbrica molt interessant. És a dir, fins llavors l'orquestra s'havia tractat d'una manera més escolàstica, diríem. En aquest moment, on acabes incorporant tant de músics, també te dona la possibilitat de jugar amb efectes que mai s'havien creat. Per exemple, en aquesta sisena sinfonia que comentava abans, que interpretam dia 12, incorpora picarols d'animals, incorpora campanes d'iglesi i fins i tot una gran massa, un martell gegant que ha d'impactar amb una capsa de fusta, que el que genera és un renou com un tro que realment és aterrador i que enllaça amb aquest caràcter de sa tràgica que havia dit. Tota aquesta exploració...
Com fareu aquest martell? Amb un martell?
És amb un martell de fusta gegant. L'estan fent. L'han de fer propòsit. Volen de llogar una orquestra a Alemanya. I són pocs lutiers que s'dediquin a fer aquests instruments.
I on pegàvem aquest martell?
És una capsa de fusta gegant de més d'un metre. I s'ha d'impactar sobre això per generar aquest tipus. És un instrument que va inventar mal era a propòsit per aquesta situació.
Clar, però els músics hauran d'estar protegits, de qualque manera, perquè si t'arriba una estrella...
Anem a esperar que se cansa mos aguanti.
Bernat, jo t'ho volia demanar, ara tornarem en aquest concert, però com a maleròleg, perquè te veig que estàs
Mahler. Malerfílic.
Fill predilecte, germà. Què diries que té Mahler com a autor fonamental de la transició entre el segle XIX i XX? I com vas arribar tu a ell? Perquè és una passió el que tens cap a aquest compositor.
Sí, Mahler és un compositor que marca. De fet, un de les persones que ha treballat més per la difusió d'aquest autor, perquè hem de recordar que és un autor que durant bona part del segle XX va ser oblidat, o va ser fins i tot evitat, a segons quines sales de concert.
Sabem per què?
Probablement per seu origen com a jueu. I s'ha de lluitar molt per la recuperació. I una de les figures que va lluitar perquè se recuperés va ser un britànic, un multimilionari britànic, que després d'escoltar la seva segona sinfonia va quedar tan captivat, tan embogit per aquesta música, que va dir, jo me'n poso a estudiar música fins que sigui capaç de poder dirigir una orquestra i poder dirigir aquesta segona sinfonia.
Wow.
Clar, comptaven tots els recursos econòmics per poder-ho fer, i ho va aconseguir. I aquesta mateixa persona ha fet una sèrie de donacions gegantines perquè els musicòlegs poguessin recuperar totes les partitures, perquè se poguessin fer noves edicions de la seva música i perquè també se divulgués la figura d'aquest compositor. Llavors, sí, és un compositor que captiva, i jo crec que és per aquesta capacitat de comunicar sense barreres. És a dir, és un missatge tan sincer, tan honest, tan directe. És vera que a vegades, sobretot per la gent que s'hi atraca per primera vegada, li pot resultar dens, sobretot si la interpretació no acaba de ser bona, cosa que això nosaltres ens ocuparem que no sigui així.
No serà així, evidentment.
Però que passa això, quan realment un escolta bé aquesta música, li arriba en el cor d'una manera molt directa. Jo sempre poso anècdota de que mo mare, que no és música, jo l'havia provat de dur concerts, i sí, està bé, no està malament... I una vegada que érem a
Amsterdam... D'altres autors. Compositors.
I una vegada que érem a Amsterdam, escoltant una de les millors orquestres del món, Concert Gebouw, d'allà d'Amsterdam, tocaven precisament aquesta primera sinfonia, aquesta dita, I jo no vaig dir res. Estàvem asseguts un de vora l'altre i anàvem escoltant el concert i va arribar un punt que ja li vaig veure que li caia la llagrimeta. I sens dubte, des de llavors, l'afició que ha tingut ella per la música ha estat molt diferent. I és que Mahler té aquesta capacitat. Quan està ben interpretat, quan està ben entès i arriba, és realment captivador. Realment captivador.
Clar, quan s'arriba en aquest moment emotiu, ja està tot dit.
Clar, és a dir, quan una pel·lícula, quan una música, quan un llibre és capaç de fer-te riure sol, o és capaç d'emocionar-te, o és capaç de fer-te plorar, això ja passa a ser un amic teu, no? Ja té un bocinat del teu cor que sempre serà seu.
Clar, sereu una vuitantena de músics.
Sí, més de... crec que són 86 en total.
Més o manco com serà aquest equip?
Bé, és un equip molt gros, és un equip molt gros, però fantàstic. Avui de matí hem començat els assajos i ja ha estat una experiència preciosa, preciosa. Tothom està motivadíssim. Com a Orquestra de Cambra de Mallorca, clar, aquesta vegada Orquestra de Cambra normalment sol implicar que som 30 o 40 músics i aquesta vegada som ben sinfònic, hauríem de ser Orquestra Sinfònica de Mallorca aquest cap de setmana.
Clar, hi ha convidats.
Sí, hi ha molt de convidats. I això fa que hagi una il·lusió especial. És a dir, per nosaltres, en certa manera, podem-nos permetre cada any o cada mig any fer un programa d'unes dimensions un poc més grosses, fa que sortim de l'habitual i ens permet fer repertori que no estem tan avesats i, per tant, que ens il·lusiona molt fer.
L'altre dia va venir en Joan Valent aquí a Tento a presentar la Sinfonia d'en Goya, que està preparant els darrers mesos.
Espectacular.
Sí, sí, espectacular. Sí. Vam poder escoltar en primícia. I mort de que un dels seus referents per fer-la era en Mahler, precisament, perquè jo m'ha agradat la reflexió que va fer que a Europa ja no se fan sinfonies. A lo millor als Estats Units sí, perquè hi ha tot això de Hollywood i aquestes coses, però que a Europa no se'n fan. I per això en Mahler era una de les referències. Se pot tenir com a referència en el segle XXI un autor com ell, un compositor com ell?
Jo crec que sobretot un autor com en Joan, que és un autor que veu molt de lo cinematogràfic, no? I és que tota la música de Hollywood dels anys 30 i 40 heu de pensar que la gran majoria eren autors alemanys que havien hagut d'emigrar d'Àustria a Alemanya, perquè allà la cosa s'havia fet un poc complicada i vam haver de partir cap a on? Cap als Estats Units. Molts d'ells eren músics que havien estat alumnes de compositors com Gustav Mahler o Richard Strauss. I llavors, clar, el llenguatge de Mahler és el llenguatge que escoltarem a les primeres bandes sonores. Si tu escoltes fins i tot Star Wars, que és posterior...
Bé, és que ara el que sentim escoltes,
quan escoltes John Williams, Star Wars, Indiana Jones, Superman, estàs escoltant Gustav Mahler, estàs escoltant Richard Strauss, estàs escoltant Stravinsky, Prokofiev... Tots aquests autors de principi del segle XX són els que els seus alumnes generen les primeres bandes sonores. I és per això que la influència que tenen sobre el món cinematogràfic, sobretot, és gegantina, i a compositors encara a dia d'avui, quan escrius per una orquestra, vulguis que no, acabaràs pensant en figures com aquestes, perquè, com he dit abans, són un dels grans experimentadors de l'orquestra, són un dels grans orquestradors, i és per això que són referents.
I per què han deixat de fer sinfonies a Europa?
Bueno, jo crec que se'n segueixen fent. Jo crec que se'n segueixen fent.
Sí, sí. Ajuda com sí. que...
No, però per ordre general terra, en certa part. S'han cercat altres tipus de formats que no són tant sinfònic. És veritat que als Estats Units, tal vegada... Ara, que sona molt malament dir-ho, però han quedat un poquet més en una faceta més conservadora, és a dir, que han conservat més el format de la sinfonia. En canvi, a Europa s'ha notat per altres formats, com són obres curtes, com són obres experimentals on passen coses interactuant amb el públic. Crec que et sa, també, que obrim noves portes, que provem nous llenguatges i altres formats. Però no s'ha acabat del tot les sinfonies i tornaran a fer-se'n i se'n seguiran fent de ben segur.
Sí.
I per aquestes dues sinfonies de dissabte, heu experimentat? T'has permès qualque llicència?
Sí, més de dues. És a dir, jo això sempre ho cerc quan he d'interpretar una partitura. No fer una cosa nova per fer una cosa nova, o voler fer una cosa que sigui diferent per simplement per fet de ser diferent als altres. Però que el que sempre cerc és, tot i tenir versions de referència que escolt, sobretot quan comença estudi, no quan ja he estificat de veres, trobes molta vegades a partitura coses que dius, i per què aquí aquest director fa així? Per què aquest director fa d'aquesta altra manera si no ha res escrit? I en aquest intent de cercar la fidelitat d'aquesta partitura, en aquest intent de posar-te a la pell de Mahler, clar, mai serà igual com me fiqui jo dins del personatge que com ho feia Claudio Abbado, que com ho feia Leonard Bernstein. Cadascú té unes pròpies oeres quan te poses dins la pell de Mahler, sempre hi ha les oeres d'en Bernat, les oeres d'en Bernstein, les oeres d'en Abbado, a partir de lo que un ha viscut, a partir de lo que un ha conegut, estudiat, i també en funció de l'orquestra que té al capdavant. Llavors, sempre intentam, els directors, com es posen davant d'una partitura, redescobrir-la des d'un prisma personal i a la vegada fidel amb la visió que tenia Mahler.
Clar, és una gran responsabilitat, no sé com la dus, perquè les ganes, els atents i la seguretat també, perquè has dit que ho fareu beníssim i la gent s'emocionarà, però la responsabilitat com la dus?
Bé, és una responsabilitat que un quan se vol dedicar a fer director d'orquestra té clar que la vol assumir, no? És igual que una persona se posa un banquet d'un equip de futbol, sap que ell serà qui li plouran totes les coses bones i totes les coses dolentes, sí. També és una responsabilitat que assumeixes en el moment que te'n dius, me vull dedicar a això. És una responsabilitat que assumeixes, però des de s'il·lusió, des de ses ganes de fer això, de voler redescobrir aquesta música. És a dir, jo el moment en què estic estudiant, quan és música que realment m'agrada, és que m'ho pas beníssim. És a dir, estic a meva tot sol. Jo, amb una pàgina, jo imaginant-me com vull que soni això, i a vegades també se me posa la pell de gallina no, tan sols imaginant-me el que me transmet la partitura i el que jo vull intentar després construir amb tota la resta de músics.
Que bé.
I amb un concert tan monumental com aquest de dissabte, més de 80 músics, que si no ho entro malament avui, vos heu posat a assetjar, clar, a contrarrellotge. Clar, tothom deu venir amb les feines fetes. Amb sols d'obres fet, la seva.
La feina, feina de músic és totalment un iceberg, no? El que sabeu, que és el concert, no té res a veure amb tot el que hi ha darrere. Després vendrien aquests assajos col·lectius, aquests assajos de tota l'orquestra, que els capes li solen ser sempre 4 o 5 assajos, excepcionalment 6, no solen ser massa assajos. El que hi ha darrere, que és el que no sabeu, són totes aquelles hores d'estudi individual que fan els músics a casa seva, d'aquesta partitura, tots els que han fet abans en el conservatori fent tècnica, i el mateix per director, no? Tota aquesta feina que hi ha d'estar amb aquesta partitura, intentant interioritzar-la, conèixer-la, memoritzar-la, i després tota una formació global que hi ha d'harmonia, de contrapunt, d'aquestes parts més tècniques, i també d'una part artística, una part més general que te permet poder contextualitzar aquesta obra. Aquesta obra és important conèixer què li va passar a Mahler, què passava a Viena en aquests moments. Tot això és el que acaba després construint aquesta estructura que dota de sentit la feina que fas.
Concert dedicat a Gustav Mahler aquest dissabte en el Castell de Bellver a partir de les 9. Serà un preludi d'aquest programa més extens de setembre, però en Bernat Eglés, com comença aquest nou curs, aquesta nova temporada?
Això projectes... aquest setembre i finals d'agost amb Malarià, i després m'espera, bé, per suposat, una nova temporada amb l'Orquestra de Cambra, que allà en el Teatre d'Inca començarem a partir del mes de gener, ja vos anirem donant notícies, per suposat. Serà una temporada especial, perquè seran 10 anys de l'orquestra.
10 anys.
Llavors també hi haurà alguna sorpresa també al llarg del curs, també fent aquesta celebració. I després algun concert fora també de Silla. Ara el primer que tenc és el mes de novembre, que celebrant també una efemèride molt important, que és la de Manuel de Falla. I vaig de nou, que ja hi vaig anar fa 2 anys, a l'Orquestra Nacional de Perú, a fer un programa 100% Falla, per commemorar també aquest any Manuel de Falla.
Que bé, idò, i diferents anys, i sobretot aquesta celebració dels 10 anys de l'Orquestra de Cambra.
Sí, estem tots
que, molt que ho celebrarem plegats. Vinga, ara farem un paraulòmetre.
Vinga, a veure.
Vinga.
El paraulòmetre.
Com si no l'haguéssim fet moltes preguntes ja, no, en Bernat Queigles, però bé.
Moltes. Ah,
sí, ara venen aquestes preguntes més fresques.
Vinga, Bernat, primera pregunta. On passes l'estiu?
Enguany a Mallorca. Enguany.
Davant partitures? O davant la mà?
Enfeinat.
enguany ha estat amb tots aquests preparatius d'aquestes sinfonies de Mahler, perquè són algunes de 500 pàgines. Vaja. Llavors hi ha hagut molta feina, però m'ha anat molt bé passar aquests mesos aquí, perquè per la meva feina estic molt massa acostumat a haver de passar aeroport. Llavors, per passar un mes i mig sense agafar un avió, s'agraeix molt, encara que siguin unes temperatures un poc tòrrides.
I quina sinfonia és la que més t'ha acompanyat aquest estiu? És la de Mahler?
Sí. Són aquestes tres sinfonies de Mahler, sens dubte que interpretarà Mahler aquest mes que ve.
I què escoltes dins el cotxe? Intentes desconnectar un poc o segueixes immers dins aquest...
Escolt molt la ràdio, la veritat. Mm-hmm. Escolt molt la ràdio. Hi ha gent que necessita de fugir de l'actualitat per estar tranquil. Jo faig a sant revés, jo necessito fugir de la música i a vegades l'actualitat és un bon entreteniment, a vegades fins i tot per riure un poc.
Uh-huh. I ja darrere pregunta, què llegeixes? Si estàs llegint qualque cosa?
Bé, justament d'aquest estiu he estat llegint dos llibres sobre Mahler, un dels quals que és molt interessant, fins i tot per gent que no sigui música, que és de Norman Lebrecht, que és Perquè Mahler, que és un llibre que un poc... mos desvetlla tots aquests misteris, totes aquestes petits detalls que envolten la figura d'aquest compositor. Com vos dic, és un llibre que probablement jo com a músic li trec més suc, però és molt apte per tots els públics.
Estàs molt temàtic, clar, el que toca, no? T'has de preparar bé, t'has de documentar bé.
És el que me toca. Si m'he passat de pell, és el que me toca. No fa falta que se mori ningú, espera, ni que hagi cap tragèdia, però mos toca ficar-me dins el pell.
Sí, sí.
I de Bernat Kegles, moltes gràcies per venir fins aquí, fins a Tèntol, sobretot per celebrar Gustav Mahler aquest dissabte en el Castell de Bellver, en aquest preludi d'aquests concerts que vendran d'aquesta programació pollança, i... ja te tornarem a convidar, perquè arriben aquest 10 anys de l'Orquestra de Cambra de Mallorca i no haurem de xerrar.
Serà, com sempre, un plaer estar amb vosaltres i compartir una estona, més si és per xerrar d'autors que m'encanten, espera haver-vos trellat un poquet de samor que tinc cap a ell.
Molt.
I tan sols convidar-vos als concerts. Per dissabte queden poquíssimes entrades
ja encara
a la web de Palma Cultura. I per Festival Mahler, és molt senzill, festivalmahler.com, i trobareu tota la informació també.
I d'ahir, bon concert.
Moltíssimes gràcies.
I enhorabona.
IB3 Ràdio és formació.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Ja hi som, en Marina Huguet i en Marina Bennàsser. Com estàu?
Jo estic cansada de tenir la tensió baixa.
Millor sí, de ser meves.
Però, clar.
Necessit que vinguis fred.
Però saps calor.
Bueno, m'és igual.
Ets l'única persona de tot Mallorca que s'està queixant de la calor.
Teniu en compte. Som original,
Bé, no se queixava de la calor, només se queixava de la tensió baixa. Que això no li passa a tothom. Molt de cafè, molt de sucre, molt de sal, és que clar, tot el dolent, el que te recomanen que facis.
Una persona que té cul en punta com jo, si s'aprèn cafè, imagina't tu quin desastre.
No li parlem d'anar cafè, que es tenim sucre, sal, el que t'ho deia Maria.
Però és que la Marina m'ha vist, m'ha vist passada de rosca.
És com un nen petit en sucre.
Ah, sí, d'olives.
I ara, clar, d'aprofitar en el màxim aquestes darreres hores. Bé, hores, dies,
minuts, segons,
que queden en aquesta recta final, eh?
Darrere setmana, ja està. Dimarts de la setmana que ve serà dia 1 de setembre.
Xan, xan, xan.
Dimarts, però, començava un dimarts.
Carquedó.
Sí.
Carquedó.
També està bé,
eh? És una alegria, sempre.
No començar dilluns.
No. És un dia manco, la setmana,
podria ser divendres,
però... I, a més, la del dilluns té com una mala premsa ja intrínseca. Que encara que te fessin començar dimarts i acabant dissabte, no sonaria tan malament com començar dilluns.
Igualment, tu creus, acabant dissabte?
No, seria terrible, evidentíssimament.
Uf!
Mos hem de convèncer. Jo fa molt de temps, jo fa molt d'any que ho dic. Jo, quan arriben aquestes dates, començo a fer coses com per fer-me ganes per tornar.
Per exemple?
Ara estic fent titelles. Perquè l'any passat vaig començar una catsa, un cançoner, fet en titelles de dit, i com que el pressupost que tenim és el pressupost que tenim... I
jo les he vistes, eh?
Faig les titelles jo.
Les has de fer tu.
I ara, enguany, estic ampliant l'estoc de titelles. I els vespres, com que no tenen res més per fer, i d'ai, m'ho paro a fer titelles abans de no m'he de dormir.
Tu ja series a escola.
No.
Sí,
és a dir, això és la meva mesura per fer-me ganes per tornar. Perquè és com, mira que bé que queden aquestes titelles.
Quina ganes. Sí. Exacte, s'han quedat servei.
Sí.
Que és una mica el que venim a proposar-vos avui.
A veure, mare.
Tècniques i propostes perquè aquesta tornada en el setembre sigui una mica també no fuixó.
Més bona de tu.
La més lleugera possible.
Jo ho duia molt malament.
Tu deies malament.
Quan era nin i havia de tornar a escola.
Allà, han contemplat aquesta possibilitat.
Sí, ja crec que tots.
Perquè hi ha més d'una persona. No, és vera.
No, hi ha
persones
que
no. No, bé, la Maria fa, com dir, no.
És que jo no ho record.
No ho record gaire.
Jo no ho record tràgic, però faré peresa.
De com de màgic hagi estat el teu estiu, la teva infància, i de lo molt que enyoris ets a mi.
I de l'edat. També de l'edat, no és el mateix tornar a escola que a infantil o primària. Què és això? Crec que no és exactament el mateix.
Home, això ja no me feia
no.
Això sí que me'n recordo.
Però d'aquestes maneres...
I vaig ser ja a la universitat en manco, encara.
No me diguis. A més, en l'estiu, ni alguns feien feina, també. O sigui,
sí,
era
sí,
com
no,
un...
No.
Bé, no,
ja no t'havies d'aturar.
Crec que a vegades m'estimava més fer feina que anar a estudiar.
Crec que sí, vaja.
Però és aquella part, no?, que sempre hi havia com aquell costat positiu, de tornar a veure la gent, de... En el millor secundari ja t'havies vist en l'estiu i no te compensava de la mateixa manera. Però infantil i primari, quan diu una Marina, per aventura en l'estiu, perds una mica el contacte. I, en canvi, quan tornes a escola, tornes a estar cada dia 5 hores compartint espai amb aquella gent que tu tant estimes i adores.
Jo pensava, anaves a dir, perds una mica el control.
També, que segurament també.
que també, però no us preocupeu, perquè nosaltres venim amb un llistat de propostes.
Vinga,
perquè sigui suau, la tornada.
Tornes-te d'aquell líder d'agafar plegueta, que és meia predina i llapis, i
anar apuntant. De
no, que si torna l'examen en guany, haurem de...
Sí. Oh, sí. No tireu després dels punts.
Clar. Clar, com
és que la Maria no ho sap, això, però sí. Hi va un examen.
Hi va examen.
En Celestí va
suspendre.
Una temporada de informacions que s'havien dit aquí.
Efectivament. Sí. Era un tipus test. Sí. Era
un tipus test, i no ho sabia.
A Miquel va tenir molt bona nota.
Sí, pensava sí. Sí.
Jo no.
A Miquel realment, com que va deixar guanyar en Xisco perquè eres comiat.
Sí, perquè si no...
Si no
hauria rebut.
Li havia passat la mà per la cara.
Si haguéssim de fer bé com Tòquio, ara hauria d'haver un examen, entre cometes...
De recuperació.
No, de recuperació, no. Per sondejar quin és el nivell de l'alumnat, per sondejar quins són els vostres coneixements, i a partir d'aquí...
Ah, perquè anava a dir, si fos de recuperació, el faria jo. I no fa falta.
Sí,
en
tot
el però quan comencen les primeres setmanes, a totes les escoles se farà una mica això que diu ara la Marina,
sí.
Que és uns exàmens, uns sondejos de coneixements previs. Llavors és el millor tornar a venir
per començar bé el curs.
Ara ja li heu donat una idea.
Podria ser una idea.
Podríem fer
el
coneixement previ.
Sí, sí, sí.
Començarem així aquest curs 25-27.
El coneixement previ
ja el tenim. Coneixement previ.
Sobre educació i infància.
De ja n'hi vam.
Per començar el curs.
Dic que fatal.
Anava a dir jo que aquest estiu escoltant moltíssim i jo sóc un alumne molt aplicada.
Sí.
No tinc cap por.
Que Joana Maria és a la que veig com a més...
Sí, sí, més preparada.
Encara en sintonia amb els seus records d'alumne.
Exacte.
Et sé que menes de Robert Nas quan xerrant de segons quines experiències.
Jo encara som i que faig exàmens i ho parlo molt malament, això sí que és veró, de matemàtiques.
Ostres, bueno, aquí ja no t'ho puc
ajudar. De matemàtiques.
Sí, això és un tema. Això és un tema.
Té males experiències.
Això és un tema.
Així que no m'ho demaneu per números.
És com una fòbia, no?
Sí, sí.
Vull dir, hi ha poca gent que recordi amb amor i amb alegria el moment de ser matemàtiques.
Jo tenc trauma en ser matemàtiques.
Ara està canviant la cosa. Un dia em podrien xerrar, perquè ara les matemàtiques, l'aproximació infantil i primària és bastant diferent de com ho feien altres de petits. Un dia podrien xerrar-ne.
O un dia vos poden dur materials manipulatius de matemàtiques.
Llàstima que això sigui ràpid.
Quan de temes, ho treu voltes
en ja no
plat.
Ser matemàtiques.
Sí, després haurem de recuperar la secció i començar a apuntar. D'acord, a lo que anàvem avui.
Com han de fer aquest entrenament? Com us han de preparar per aquest curs?
Aquesta preparació per aquest setembre i la tornada en aquestes rutines que tenim associades en els curs no siguin tan tremendament feixugues.
Amén. Com que seran tot ditades de mel a partir d'ara, la primera serà una miqueta una curada de vinagre, d'acord? Perquè jo el primer que voldria demanar és familiars. No amenaceu uns infants de que si ens estiu se porten malament. El primer que fareu en setembre serà xerrar amb la mestra.
Com si fóssiu policies.
Perquè nosaltres som bones persones. No, no, no.
Què he de dir? Que ara això ho hem posat en aquesta secció d'avui, però escolta, que és vàlid durant tot l'any.
Sí, amenaçar la mestra, perquè si el nen faci el que tu vols, no és vàlid, per favor. Que nosaltres aquí estem fent ensenyament assertiu, intentant no ser el coco, diguéssim, i després m'amenacen amb nosaltres. No, per favor. No amenaceu en què direu a la mestra.
Llavors, hi ha aquelles frases que són molt desafortunades, que surten del fons del coll de l'ànima.
Sabem que és així i que ho sentiu, però igualment davant els nens, no. Gràcies.
Que
quines són, Marina?
Quines ganes que tenen que comenci ja l'escola.
S'està fent llarguíssim, això s'està fent llarguíssim.
Jo crec que m'ho han fet moltes vegades.
Aviat seràs problema de la mestra.
Que nosaltres entenem la base que promou aquests comentaris, però allò d'intentar no fer-los davant les criatures, i ja està.
Més que res, perquè si el que volem és que els nens i les nines tornin il·lusionats a escola, clar, aquestes frases no ajuden. La idea que donen és totalment contrària a la que nosaltres volem transmetre, no?
I que allò de l'autoestima no et surt gaire reforçat.
Exacte. Però una vegada hem dit això, ja està, fins aquí, no us preocupeu, no rebreu més. Ara sí, començam amb algunes puntets. Un seria tornar a fer a la rutina de principi de curs, o bé, durant tot el curs, i per fer-ho s'hauria fer un canvi, perquè tots sabem que durant l'estiu les rutines se dilaten, se laxen, es començam més tard anant al llit, o molt així que molt més tard també, el menjar, el puntura no sempre és l'hora que tocava, i el que nosaltres recomanem és que el dia antes d'anar a escola, no.
Una
el dia antes d'anar a escola,
dues.
No. Una setmana o dues bones antes de començar a anar a escola.
Ara, perquè no teniu posar, molt de marge ja. Més.
Si no m'ho heu posat...
Si no m'ho heu posat, posau-vos ja, perquè anàvem un poc tard.
A partir d'avui, va.
Teniu demà passat demà.
Tornar a la rutina.
Exacte, tornar a la rutina és molt més fàcil. Anar avançant o traçant les hores d'anar a dormir o les hores d'aixecar-se 5 minuts cada dia... 5, 10, 15, progressiu, que d'un dia per un altre aquell infant que està acostumat a aixecar-se a les 10, d'acord, s'ha d'aixecar
fins a les 7.
A les 7. Jo, això ho he de fer jo com a adulta i me peia plorera. Imagineu-vos un infant.
La Marina m'estava confessant abans d'entrar que ella ja ha començat
ja
a ratear el meu horari des de mateix aquest semestre.
Jo vaig fer tota la vida, jo vaig fer-ho sempre infantil, de primària, a ESO, a universitat, i jo encara ho estic fent. Quan he de tornar a la feina, una setmana antes o una cosa així, ja comença a intentar tornar una miqueta en esquerre de Condret.
Que sabem que segueix sent estiu i segurament encara hi ha festes, encara hi ha sortides, encara hi ha trobades, però en la mesura de lo possible, intentar a poc, sense nervis, però tornar en aquests horaris que seran els que tindrem la resta d'any.
Exacte, perquè canvis bruscos en els infants ja sabem que no els hi funcionen.
I en els adults tampoc.
I en els adults tampoc.
Fas la mateixa per als aquells.
Exacte.
Una altra de les coses que se pot fer, a no ser que et trobeu un rebuig frontal, és començar a xerrar de quin temps falta per tornar a començar a escola. si no teniu, com deia abans en Miquel, infants que tinguin realment un problema amb això de tornada, no, millor podeu aprofitar, i si teniu un calendari, pues, cercar el dia, marcar-lo, poden fer un dibuix, poden anar fent... Si els fa molta il·lusió, es compta enrere. Nosaltres no diríem tant. Però hi ha infants que em passen gust d'anar tatxant els dies que queden i d'aquesta manera se fan una idea aproximada. Però bé, com a mínim sabre que, escolta, d'aquí poquet, d'aquí dues setmanetes, perquè famílies començant dia 10 de setembre, si no ho sabeu.
Atenció.
Ja tornem a escola i és una manera d'anar posant-nos ja en...
En obrim boca.
En sintonia, exacte.
Exacte. Una altra cosa que se pot fer és anar recordant tenir a l'infant totes aquelles coses divertides que s'han fet a l'escola el curs passat. Si és possible, també quedar amb alguns amics que siguin de l'escola per anar-los veient. I sobretot avui en dia, que ser mestres feien moltes fotos de tots els processos, de les activitats, que segurament totes les famílies tenen algunes imatges de coses que han fet els nens a classe, doncs revisar aquestes imatges i recordar els bons moments que s'han passat, que segur que també n'hi ha. Miquel, sí, el que m'han movent.
Sí, i tant.
Qualcun n'hi ha.
Qualcun n'hi havia, anant-lo recordant, i així també pues, anant fent com a més ganes de tornar a l'escola.
Una altra cosa que sol fer il·lusió és el tema de preparar tot el material.
Ah,
si
clar.
Teniu aquella llista famosa de coses que s'han d'anar a comprar, s'ha de preparar la motxilla, s'han de forrar o s'han d'escriure els noms en els materials, pot ser una bona ocasió per implicar-los dins el procés en coses que normalment els hi fan ganes.
I dins un sentit comú, que ara que és sentit comú és el menys comú dels sentits, deixar-los triar una mica el material que han de dur a classe, deixar-los triar la motxilla, deixar-los triar els quaderns o algun tipus de decoració, qualsevol cosa per posar les motxilles. Nosaltres l'any passat vam tenir un festival de clouers, jo no sé què ha passat, però hi havia un festival de clouers.
Això és una moda que ja fa un parell d'anys que va començar.
Fa un parell d'anys i cada vegada n'hi ha més. De clouers i més grans.
Jo he dit clouers que duien motxilles.
Que sí. Ai, això està bé, però dins un ordre, per favor. Si és clouer, aquí ha barrossellant, si em fan en terra...
Aquí no era aquest, que havien de dur.
No. Però sí que està molt bé, de, com ha dit la Marina, que ajudin a preparar el material, i si el poden triar, pues més que millor.
Per aquells infants més grans, també podríeu aprofitar i dissenyar un espai d'estudi, que serà el que després emplearan per poder fer les feinetes o els deures que tinguin, o revisar fins i tot el pla d'estudis amb aquell alumnat que sigui encara més gran. D'aquesta manera ja se van fent també una idea de què és el que veuran enguany.
I s'engresca.
Esperem.
I de passada també aprenen a organitzar-se, que està molt bé. Una altra cosa que se pot fer és mirar les activitats extraescolars o extracurriculars que se vulguin fer amb els infants. Sabem que les activitats extraescolars tenen moltes coses positives, com per exemple la socialització, aprendre coneixements nous, però no hem d'oblidar que no han de saturar els infants amb activitats extracurriculars, ja passen moltes hores en el centre, i no se tracta d'estressar-los ni agobiar-los més. Crec que em varen xerrar a un episodi.
Em varen fer una secció.
Em varen fer una secció que no fa falta agobiar. Per tant, la recomanació és que si n'ha de fer una o dues, com a mínim una que la triï ell, que li faci que li vengui de gust.
I recordar que no perquè comencis curs s'hauria d'acabar el temps mort, el temps lliure, el temps de joc sense supervisió i sense organització. Que és una mica allò que xerràvem la setmana passada de l'avorriment.
Exacte.
Han de tenir, encara que sigui durant el curs, una mica de temps per avorrir-se.
Exacte. I altres coses que se poden fer, que són molt senzilles, per exemple, seria berenar amb els infants, ja que hem dit que han de tornar a la rutina i en el horari d'hivern, diguéssim, o de durant el curs, aprofitar per berenar amb els nens, per poder xerrar amb ells, i en aquest serà un bon moment pues, per poder transmetre tot el que tota aquesta seguretat i perquè ells ens puguin explicar si tenen alguna ansietat o alguna preocupació de que ara en el curs que ve.
I si això passés, aprofitar i posar nom en aquests sentiments, en aquestes sensacions, aprofitar per fer un acompanyament, no? Cercar conjuntament, si ho necessiten, algunes estratègies perquè se puguin sentir millor, i fer-los saber que tenen el nostre suport, tant si els hi fa moltíssimes ganes i no s'aguanten que ja n'haurien de tornar demà, com si els hi fa molta peresa i necessiten una empenteta i una mica d'ànims per tornar una altra vegada en el curs.
I segurament nosaltres com a adults tenim moltes experiències que els hi podem contar de com vàrem viure nosaltres la tornada en el centre. No fa falta
vestir-ho tot de color de rosa, si nosaltres, com en Miquel, no passàvem curt tot anar a classe, també és una cosa que els hi podem explicar, és una manera de que és, bueno, que nosaltres empatitzem amb ells i que ells vegin que és una cosa que és normal, que no passa res.
O si en tenim vacances, com estem vivint nosaltres ara, a tornades a feina després del període de vacances.
Exacte. I això ja és exclusiu per les famílies sense tenir en compte els infants, la comunicació en l'escola. La comunicació en l'escola és molt important durant tot el curs, però sobretot en el principi de curs, i encara més si són infants que s'estan escolaritzant per primera vegada o que comencen primer de primària, primer d'ESO, 3 anys d'infantil. La comunicació és importantíssima.
Bordonaran cites, entrevistes, reunions de grup, totes aquestes trobades són moments capdals, ja no només per ara encarar el principi de curs, sinó per la resta de l'escolarització.
I recordeu que les mestres estem aquí per servir, per informar, per comunicar i també per tranquil·litzar-vos. Si teniu qualsevol dubte, no passeu pena demanar una cita o feu de xerrar amb la vostra mestra de referència, que segurament vos atendrà encantada.
Molt bé, a feina. Bueno,
bones recomanacions. Fer,
eh? Això eren els 10 mandaments.
Sí. 12, però sí.
12, sí.
Més 2, a plus.
Clar, ja feien tard, si no mos hi hem posat.
No, però... no. Hombre, el dia 10, que comencen ells?
Són aquestes 2 setmanes que han dit de rigor.
Exacte, sí. Bé, si no... Sí. Han d'anar per feina.
Vull dir, ser mestres començant dia 1, però dia 10 són els infants.
Ah, clar.
Encara tenen marge.
Ja tenen marge, sí. Família, lots i mestres.
I ànims a tothom.
Això mateix. Gràcies, Marines.
A vosaltres.
I acabeu de passar gust d'aquest final d'estiu.
No heu dormit tard,
no?
Que vos heu de besar.
A quina hora hi aneu?
A les 10:30 hi hem d'anar.
10:30.
Ja, vengo.
Vinga.
Gràcies. Deixaré les titelles.
Recte final de Tèntol i avui ho feim dedicat a un disc com és el Dummy de Portishead.
Cap de setmana s'ha celebrat l'aniversari d'aquest disc de Dummy, del grup Portishead, publicat el 22 d'agost de 1994. I Portishead són una de les bandes clau del gènere conegut com trip-hop. Ara la Maria me demanava que és trip-hop.
És que no puc, ara, jo amb sos dubtes els he
ara
de
ara t'ho explicaré. És un gènere musical nascut a Bristol, al Regne Unit, a principis de la dècada dels 90, i iniciat per grups com Massive Attack o Tricky. És un gènere que neix en un moment que la música britànica estava dominada per el Britpop, aquest sí que te sona. Oasis, Blur, aquestes coses.
Pop britànic, vols dir, Britpop. Sí.
Britpop, se diu, molt bé.
Bingo.
I enmig de tot això hi ha diversos grups que decideixen barrejar l'electrònica, el hip-hop, amb moltes influències de soul, funk, jazz o música d'app. So
Give me a reason to love you.
I el Dummy de Portishead és considerat un dels discos clau dins aquest gènere musical. Aquest trio de Bristol va començar a fer una música amb bases fetes a partir de samples d'altres cançons, amb melodies molt fosques i una veu que transmetia tristesa i fragilitat. I hi ha cançons de Portishead que semblen tretes d'una banda sonora d'una pel·lícula, sí, de cinema negre, d'un thriller dels anys 60 o 70. I això s'explica perquè en Geoff Barrow, DJ i bateria d'aquesta banda, estava obsessionat amb aquestes bandes sonores, també amb els discos de vinils antics, i sona també a vinil antic. Mm-hmm. I això donava en aquesta música un toc com a vintage. Doncs, repassat aquest Dummy de Portishead, un disc imprescindible per entendre aquest moviment de strip hop que va néixer a Bristol, en el Regne Unit.
Un discàs preciós i dens, eh? I un disc que tenim molt en compte. Dummy, amb ell hem arribat al final d'aquest Tèntol. Adeu a tots i fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.